guitarres i faldilles. A la història del rock and roll sembla que els homes es van quedar les guitarres i elles les faldilles. Ara ens escandalitzem per les cançons de reggaeton, però si fem un viatge per la música popular, les lletres no eren molt més afalagadores per les senyores. Elvis cantava allò del jailhouse rock, allò de la gàbia, i a la gàbia hi estaven elles. A la Motown, el segell dels 60, d'on van sortir grups com The Supremes, podia ser una estrella si et vesties com una senyora blanca. Potser les que van començar a canviar alguna cosa van ser les icones com Patti Smith, Blondie i, sobretot, Madonna més tard. La indústria els hi perdona. Avui, rock and roll i, esclar, Budellam de Famallam.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Podríem començar millor que amb Blondie. Blondie, aquesta cançó del 79 que parlava d'això de dreaming, de somiar. Somiar, ella començava a somiar potser que el món podia canviar. I, de fet, ara em sembla que el 3 de març toca a Nova York. A mi m'encantaria que em convidéssiu a anar a Nova York a veure la Blondie, a veure Debbie Harry, com es manté els seus 80 i llargs anys amb una història increïble i amb la història del rock a les esquenes. Avui farem un viatge pel rock and roll que ens agrada tant, per la música popular del segle XX i XXI, ja, i veurem quin paper han tingut les dones. Com dèiem allò, qui es va quedar les faldilles, qui es va quedar les guitarres, em sembla que ja sabeu la resposta. Però no només passarà això en aquest programa. I a les dones del rock and roll no els hi surten els números, però tampoc ens surten a nosaltres. Però tot i així volem fer una festa sorpresa al final del programa, perquè ahir la Virginia Woolf hagués fet 143 anys. 143. I ens busquem aquesta excusa i li muntem una festa d'aniversari i parlem de la traducció d'Una habitació pròpia de la Virginia Woolf, que acaben d'editar Angle Editorial, que feia molt temps que no teníem una nova traducció d'aquest llibre i d'aquesta obra tan important de la història del feminisme i de les dones. Això avui, en aquesta hora de ràdio, perquè hi ha exclusiu digital, ens esteu sentint per l'exclusiu digital, perquè hi ha aquella cosa tan maca, que és el futbol. Futbol, benvinguts, benvingudes a un lloc lluny de la pilota. Somiant, no caldrà que somiem, perquè ja ho tenim aquí. Tenim a Lorena Montón, que ens acompanya. Lorena, com estàs?
Hola, que bé, encantada d'estar aquí. Gràcies per convidar-me, quina energia, eh?
Ens fa molta il·lusió, clar. Comencem amb la Blondie, jo crec que sempre són bones notícies.
Sí, sí, sí. Jo m'apunto, eh? Si te'n vas al concert...
Exacte, parlem-ne. Jo ho he mirat aquesta tarda. I a veure, quan toca la Blondie? Perquè sabia que ja tornava a anar de gira. També toca la Grace Jones.
Oh!
Aquesta de gira, la Grace Jones.
Oh,
quins
meravella.
Nervis, com ens posaríem de veure aquesta dona. Per què hem convidat a la Lorena Montón? La Lorena Montón és una dona que ha fet un llibre fantàstic, juntament amb l'Eric Oth, que és un llibre que es diu Rock, Arte, Estètica, i que parla de moda i tendències, perquè, clar, si parlem de música, hem de parlar de roba, d'estètica i de tot un imaginari. No podíem separar-ho, això.
No, no, és una relació que, bueno, des dels inicis, vull dir, el llibre fa un repàs des dels anys 50 fins a l'actualitat, perquè la moda sempre ha estat lligada a la música, i hi ha molts gèneres musicals que sempre, o sigui, els imaginem i bum, ja ens ve una imatge al cap, no? Una manera de vestir, una manera de pentinar-se, un tipus de sabates. Aleshores vam dir, ei, anem a analitzar això, anem a fer una ullada al que ha estat el pas del temps i l'actualitat i a veure per què es vestia així la gent.
Clar, i també sabem ara que molta roba de la que portem, de fet, està inspirada en això. A vegades quan portem determinat color, determinada samarreta, unes camises, unes altres, unes americanes, el que sigui, estem en el nostre imaginari, a l'idiolecte del rock, està tot això.
Sí, i a més, pensa que també és cíclic. Vull dir, hi ha coses que es repeteixen, coses que es portaven als 60, als 70, i tornen a venir, ja no una segona onada, sinó una tercera, no? Ara diem que estem revivint el que era l'època dels millennial, jo que en aquella època era adolescent, i sí que veig noies jovenetes que dic, ostres, si això jo ho portava, no? Però és que hi ha coses que portem ara que ho portaven potser les nostres àvies.
Els shorts venien de la lambada, i aquí ja comença tot el lío.
Adiós.
D'això, ens toca parlar de música, de rock, d'art i d'estètica avui amb Lorena Monton a Les Dones i els Dies. Well, I'm old enough to chick and old enough to rock the bar. Em fa molta pena tallar aquestes cançons perquè estic enamorada de la Brenda Lee, música dels anys 50, i perquè el que heu fet en aquest llibre és una cronologia, heu fet un viatge, evidentment també parleu d'homes, però ja saps que aquí tirem una mica cap a casa i explicarem una mica el paper de totes aquestes dones. I quan sonava aquesta música, als anys 50... Quin era el paper de les dones a la música?
Uf, doncs, a veure, realment, als anys 50, clar, el que s'ha conegut de forma comercial ha estat més la figura dels homes, realment, però clar que hi havia dones, vull dir, ara estàs posant la Brenda Lee, tenim la Wanda Jackson, vull dir, hi havia també dones rock and rolleres i que es poden considerar també mares del rock and roll, per no parlar també dels artistes negres, que eren els que popularitzaven les grans cançons de rock and roll que després han quedat associades a l'Elvis, que ningú li treu o el mèrit a l'Elvis Presley, en cap moment.
No, perquè ens trucaran i ens tancaran el xiringuito, com ens fiquem amb l'Elvis. No.
I jo sóc la primera que, sempre ho dic, si l'Elvis fos a dia d'avui, jo seria fan de l'Elvis, o si jo hagués nascut en aquella època, m'encantaria. Però què passa? Que, clar, al final la història, qui l'escriu? Els que estan en una posició superior, no? Tu ara fas una ullada al que era el passat. Qui parlava de música? Qui eren els periodistes i els fotògrafs? Homes. Per tant, la dona sempre estava relegada. Eren les fans, les histèriques...
Bueno, si pensem també en aquestes imatges, a l'imaginari que tenim d'Elvis amb la samarreta Imperi i a primera fila totes aquelles nenes, les Teddy Girls i tot aquest imaginari amb aquelles faldilles, etc. Imaginem noies cridant i posant-se les mans al cap. Vull dir, també el que ens ha fet la cultura popular amb les imatges, les pel·lícules i tot, ens ha enviat aquest missatge.
Sí, és icònic, no? Vull dir, igual que les fans dels Beatles, no? Aquestes imatges en blanc i negre, totes histèriques i desmaiant-se, però t'haig de dir que si fas una mica de cerca, és veritat que la gran majoria de seguidores eren noies, però també hi ha homes. I quan els Beatles van arribar als Estats Units, van anar nois a buscar-los a l'aeroport i hi havia nois dormint també per veure'ls el dia següent. El que passa és que, què, anem a posar el focus en les dones, perquè què passava? Que aquests comportaments es consideraven histèrics. Mostrar el que eren els teus sentiments, les emocions en públic, era una cosa que no estava ben vista. Per tant, era una cosa relacionada amb les dones.
I home, jo entre posar unes noies cridant, que fan soroll, i posar uns senyors allà que s'ho miren de lluny i badallen, ho tinc claríssim.
Evidentment, jo també. A més, soc molt defensora de la cultura fan, perquè jo soc fan.
Per escriure aquest llibre s'ha de ser una mica fan, Lorena.
S'ha de ser. Tant l'Eric com jo, de fet, t'haig confessar que hi havia parts que dèiem ai, jo vull fer això, jo també, va, com ho fem? A veure, intentem dividir-ho perquè sobretot quan van arribar els anys 2000, pensa que l'Eric va néixer l'any 85, jo el 84, per tant, tenim la mateixa edat, hem estat adolescents a la mateixa època i escriure sobre les coses que hem viscut, la Britney Spears, és que era com, va, qui la fa?
Hi ha hagut guerra, hi ha hagut guerra, ja ho veig. Escolta, als anys 50 el que sí que hi ha és unes dones que jo crec que hem de reivindicar, que són les Teddy Girls, que explica'ns una mica qui eren i d'on surten, perquè són unes dones independents que es van incorporar allò al mercat laboral per suplir la falta d'obra de mà durant la Segona Guerra Mundial. I això es converteix, com podríem dir, en una icona rock, també, no? Com van vestides?
Sí, estem parlant, en aquest cas, del Regne Unit. Clar, en aquell moment, pensa que hi ha hagut moltes baixes a causa de la guerra, aleshores havien de sortir a treballar, a mantenir els fills o mantenir-se elles. Què passa? Que en aquells moments, la primera tribu urbana considerar com a tribu urbana el que entenem avui dia, van ser els Teddy Boys, no? Ja amb una estètica molt definida, que escoltaven un tipus de música, que era el rock and roll.
Com anaven vestits els Teddy Boys? Per què ens els imaginem?
Mira, eren una estètica eduardiana, no? El que podem dir, o sigui, una mica tirant cap enrere en el temps, amb, doncs, amb velluts, amb aquestes jaquetes tipus levita, amb brodats, no? Tot una mica així com recordant l'època, doncs això, més antiga, més victoriana. Que vam, clar, també t'haig de dir, compraven la roba en tendes de segona mà, perquè era classe obrera i no s'ho podien mantenir, però la seva forma de mostrar aquest enuig amb el món i en com estaven les circumstàncies era parodiar com es vestien les classes altes, però s'ho emportaven al seu territori. Què passa? Les Teddy Girls també hi eren, però no eren les nòvies dels Teddy Boys. Elles mateixes també tenien el seu discurs, la seva emprenyamenta i la seva pròpia personalitat de dir, ei, jo vinc aquí a guanyar-me les garrofes i estic treballant com una més.
I si teniu ganes de veure imatges xulíssimes, heu de buscar Teddy Girls al Google, per exemple, i eren fantàstiques, tal com anaven vestides. Portaven unes americanes increïbles, allò, els pantalons rectes.
Sí, a més amb pantalons, clar, que això també era una novetat. Vull dir, les dones de sobte deixaven les faldilles per vestir-se amb roba que havia estat especialment dissenyada per homes. Això va ser, una barbaritat.
I després, doncs, aquests fermalls eduardians, aquesta manera, aquesta barreja entre el nou i l'antic, però femenines i al mateix temps amb aquestes americanes. La veritat és que jo demà vaig vestida de Teddy Girl a la ràdio. I need love. Escolta, hem corregut una mica, estem als 60 ja, amb la música, com dèiem, de la Motown, la música negra, soul, amb totes aquestes dones, però pel mig encara ens hem deixat algú, perquè en els anys 50 hi ha també rockabilly, passen altres coses, i després hi ha el fenomen, que jo crec que és molt per estudiar aquí a Les Dones i els Dies, que són les pin-ups, que ja només el que vol dir pin-up...
Sí.
I em sembla fortíssim. Explica-ho tu, Lorena, perquè...
Sí, mira, a més a més...
Perquè a vegades crec que ho diem així molt ràpid i no sabem què estem dient.
Clar, perquè és una estètica que ha arribat fins als nostres dies i a més és pues, molt cridanera, no? És molt bonica de mirar, a nosaltres també ens agrada. Tots tenim molt clara quina és l'estètica pin-up.
Però, clar, Amy Winehouse, la portem al dia d'avui, no?
Taylor Swift també, en alguns moments s'ha vestit així, la Sabrina Carpenter ara mateix, que també ho està potenciant molt. Molt femenines, molt delicades, no? Molt sensuals, també. Però, clar, pin-up vol dir penjar. Vull dir, aquestes imatges d'aquest tipus de dones sortien dels pòsters i de les fotografies o postals que s'emportaven els homes doncs, a la guerra o a la feina i se les penjaven a les parets per poder-les mirar i contemplar. Vull dir... A veure...
Sí, noies de cartell, podríem dir-ho així.
Sí, sí, però abans eren els camioners que portaven la... Saps el que et vull dir també? La Playboy? Doncs una mica el mateix estil. Clar, és curiós perquè és una estètica que ens ha arribat superclar avui.
Mira, la sentim a la Amy, que és... la meva ídola. Vaya ídola que m'he buscat, pobreta.
Bueno, no la podràs anar a veure de concert.
No, aquesta no.
Llàstima, sí,
però
sí.
L'adoro. Que curiós això que deien de l'espin-up, les noies per penjar, les noies del cartell per penjar, i com aquesta estètica, tot i que és doncs això, doncs la dona amb la cintura d'abella, amb el bust molt marcat, clar, sí. La Amy era molt prima, però les dones pin-ups de l'època eren un bombonet.
Sí, o sigui, te les mires, dius, són precioses, però clar, tenien l'objectiu d'entretenir visualment els homes i de resultar, doncs, una representació de l'erotisme, no? No era pornografia, però bueno... s'apropava ben bé una mica, no? Perquè, a més, amb aquestes postures, no? Sempre fent aquesta performance de dones de casa que estan treballant amb el davantal, però, clar, totes elles maquillades, ben arreglades, ben...
Allò no que tocaven molt el forre, ja t'ho dic ara.
No. La cosa és que és molt curiós que... O sigui, realment no van existir. Les dones no anaven així pel carrer.
Clar.
Perquè si anaven així estaven malament considerades, eren unes fresques. Aleshores, clar. A nivell social no estava acceptat. Existien a l'imaginari, a la cultura pop, però no a peu de carrer. Algun artista, sí que es vestia, i podem pensar ara mateix en la Judy Garland, per exemple, quan era una mica més gran es maquillava d'aquella manera, però ben bé així, o sigui, l'Elizabeth Taylor també té algunes imatges amb aquest tipus de roba, però molt per sobre.
Però clar, el que dèiem al principi, no? Mentre ells en aquesta època estaven això en el rock and roll, doncs tota la colla d'Elvis i tota la música d'aquell moment, rockabilly, hem de pensar en Gran Bola de Foc, sí. Tot aquell imaginari de les pel·lícules dels 50, rockabilly, la música de gris, tot això, doncs elles estaven més aviat a casa i que allò era pràcticament un imaginari masculí.
Mira, pensa ara que has mencionat gris, eh? Recordem, tots hem vist aquesta pel·lícula, l'escena en què estan a casa les noies, vale? Que estan en aquella habitació, abans de que l'Olivia canti aquesta cançó.
L'has vist unes quantes vegades, oh, eh? Lorena Montón, se t'ha vist el plumero, eh?
A la seva memòria. Doncs estan elles allà entretenint-se per la nit, perquè l'únic que poden fer la seva sensació de llibertat és estar tancades en una habitació bevent d'una ampolla, no sé si és xampan, el que porten, fumant unes cigarretes d'amagat i fent-se forats a les orelles. Vull dir, és el màxim...
Em recorda bastant a la meva adolescència, això.
És el màxim al que poden aspirar. En canvi, ells estan al carrer i les venen a buscar amb el seu propi cotxe. Quina diferència hi ha? O sigui, aquí ja ho tens marcat. El que feien les noies es feia dintre de casa. Era el seu món. No podien sortir al carrer i moure's amb la llibertat amb la que es movien els nois.
Claríssim. Doncs escolta, tornem als 60, que tenim molta feina, eh? Sí. Perquè hem d'arribar als 2000, ai, mare meva. Parlant amb Lorena Montón d'aquest llibre que es diu Rock Art Estètica, que ens ha agradat molt, de Manon Tropo, que fas un repàs a tot això, a com es vestien les dones en diferents moments de la història del rock. I ja als 60, abans sentíem les Supremes i tots aquests grups de noies negres de la Motown, però en realitat això va ser molt poc a poc, perquè l'escena havia de ser blanca.
Sí, clar. Pensem que venien de la segregació.
Els va costar molt.
Clar, o sigui, era molt racista el país, vull dir, ho continua sent ara, imagina't, fa 60 anys no enrere, quan encara doncs, estava tot dividit i els públics havien d'anar per un costat, els altres per l'altre. O sigui, per dir-te que la Ella Fitzgerald va aconseguir actuar en un lloc superreputat perquè la Marilyn Monroe va trucar per telèfon i va dir, és amiga meva, si la contracteu, jo prometo que estaré en primera fila cada nit i així la premsa vindrà. Si no, no, i era una estrella.
Sí, sí, han passat moltes coses. El Rat Pack també, hi havia el Sammy Davis Jr., que no podien anar als mateixos llocs on anaven els seus companys del Rat Pack, és a dir, el tenien a part i el Frank Sinatra donava cara per ell.
Sempre, sempre. A més, li va fer de padrí a la boda, que es va casar amb una noia blanca, rossa, i va ser un escàndol. I el Frank Sinatra va anar allà i va dir...
Jo estem en aquest món, sí. En aquest món del racisme i de...
Què passa? Sorgeix la Motown amb el Berry Gordy, doncs, que ell també era afroamericà, compositor. Va ser un pas molt important, perquè de sobte es va crear un segell negre amb artistes negres, que es posava a les ràdios negres, i clar, no vull dir que no va ser important, però si ho mirem ara, sí que hi havia certa part de blanqueig, perquè es volia el talent negre, però no es volia que el representessin com a negres. Què vol dir? S'havien de vestir d'una forma més recatada. Ja sabem com és la silueta del cos d'una afroamericana. És diferent a la de les dones blanques, generalment, eh? Doncs els malucs més amples, les cintures més estretes, són un cos més corpulent, no? Clar, se'ls demanava que no anessin amb roba estreta, perquè no es marqués tant aquesta silueta, perquè era massa sensual.
I la Diana Ross els hi funcionava perquè era bastant filabarquí, era primeta, no?
Aquí està, la Diana Ross era perfecta perquè tenia una veu ideal, però era molt prima. Aleshores, li posaves aquell vestidet i semblava una nina. Però clar, agafa tu a un altre artista, una Beyoncé, en aquella època no hagués tingut lloc.
Zero, clar, cap a casa.
Després, per exemple, el cabell. Al principi, tu mires a la Motown, cap de les artistes porta el seu cabell natural.
Clar, el cabell afro és una cosa, això de veritat que fa riure i fa fins i tot vergonya reconèixer-ho, que fins fa molts pocs anys no me'n vaig adonar de que realment la majoria de persones negres tenen el cabell arrissat. I si no el porten és perquè se l'estiren.
Exacte, se l'estira, a més amb uns productes químics molt intensos i que fan malbé el cabell. Més en aquella època, ara suposo que hi ha altres coses. Aleshores, què passa? Doncs portaven perruques. O s'havien de sotmetre en aquest tipus de tractaments de fa 60, 70 anys, que vés a saber.
Devien cremar hasta l'esperit.
Clar, per això després estan totes amb el cabell curt, no m'estranya. Saps? Després, el Berry Gordy també feia...
Era una mica maltractador, també.
Bé, era un tio...
Una mica perla majòrica, sí. Per dir-ho així, tranquil·let.
Que el tenim viu encara, eh?
Sí,
no sé si
sí,
té 96 anys.
Espera, que ens està trucant ara, el 93207474.
Hola, senyor Berry. què més? Doncs la seva forma de treballar feia que els artistes tots portessin una coreografia, que fossin com molt acceptables per l'ull i pel gust blanc.
El senyor havia de fer un negoci i no estava per punyetes.
Però és veritat que va arribar a introduir tota aquesta música negra a la població blanca, i això també és una manera de visibilitzar-los i de que després tinguessin el seu lloc.
La gent havia de guanyar, havia de jugar el que s'esperava d'ells, perquè pensem en una icona d'aquesta època també com Janis Joplin. Per exemple, Janis Joplin és una senyora que diu: "Ei, si jo no faig el paper del mascle del rock and roll, no em menjaré un torrat."
Exacte.
Ara, després, la van castigar.
Sí, sí, bueno, i només s'ha de veure com va acabar la pobra, no? Però sí que es diu que la Janis Joplin pertany a aquesta generació d'artistes que veneraven a allò que era lleig, no? Es diu el feísmo en castellà, no? Uh-huh. Perquè, doncs, precisament això que tu dius, ella no entrava dins d'aquests cànons de noia guapa, noia mona, tenim la Nancy Sinatra en contraposició, no?, de la mateixa època, per exemple. Aleshores diu, bueno, doncs, ella no s'allisava els cabells, portava aquella super tupida, tota la melena aquesta potent, no es maquillava, no anava amb vestidets, pujava a l'escenari i bevia. Aquests crits no eren propis, aquesta suor que li queia per la cara quan cantava, no era propi d'una noia mona, no? D'una artista femenina, bonica.
D'això no n'hem parlat des del principi, però clar, estem parlant de que per pujar a un escenari totes aquestes dones havien de tenir un cert cànon de bellesa, havien d'entrar en un cànon de bellesa.
Sí, i com avui dia, vull dir, tampoc han canviat gaire les coses, eh? Perquè ens omplim la boca dient sí, però vaja. El fet és que, a més, fixa't, els cànons de bellesa femenins, es veu l'evolució. Quan hem anat fent el llibre, tant l'Eric com jo ho anàvem veient, no? Mira, en aquesta època es portaven així. De sobte, ara volem que les noies siguin així. I només es dona lloc a aquest tipus d'artistes que encaixen...
En el cànon de l'època, no? Clar, els 60, les Twiggies, i els 70, doncs una altra cosa. Una cosa més com Donna Summer. Ai, quina música avui a les dones i els dies. Estic contenta, em fa feliç això.
És un tema suè, eh?
Musicassa. Donna Summer, podríem dir que les discoteques van tractar millor les dones o no?
Sí,
perquè,
sí,
clar, Studio 54, tota aquesta època, comença a néixer cap a aquesta època. I això tracta millor les dones al món de la disco?
Almenys els hi va donar el lloc que no tenien, el que era la música més mainstream o més popular del moment. Pensa que la música disco neix dels grups més marginals de la societat, no? Els gais, les lesbianes, els transexuals, els immigrants descendents d'italians, aleshores es comencen a juntar els afroamericans, ells amb les seves festes així particulars, de sobte, bueno, van començant a conquerir les discoteques, comencen a aparèixer, i ells allà per la nit es reuneixen i celebren la vida amb l'alegria que no se'ls permet pel dematí, pel dia, quan hi ha la llum del dia, no, perquè no són ben vistos a la societat. Però per la nit es fan unes...
Tot és possible.
Tot és possible. I aquí és on les divas de la música disco són totes dones i negres. La Gloria Gaynor, la Donna Summer, que estàvem escoltant ara, vull dir, després tenim el Sylvester, per exemple, que és una figura brutal, el cantant de You Make Me Feel. Mm-hmm. Clar, era un home que ja sortia maquillat a l'escenari i estava jugant amb l'ambigüitat de soc dona o home.
I també estava pensant que també els 70 és l'època de Horror Picture Show.
Sí.
I per tant, també hi ha tota aquesta estètica trans, aquesta estètica que ja comença a remoure els gèneres, que ja no tot és tan blanc i negre, no?
Sí, es comença a difuminar aquesta línia que, bé, al final qui la trenca massivament és el David Bowie, no? Però va marcar una forma de fer-ho que després s'ha anat replicant també amb el pas del temps, la Grace Jones.
Posem la Grace Jones, ja que m'ho estic fent a sobre, home. També estava pensant que la Grace Jones també és una mica aquesta idea d'una dona que no sembla una dona, d'algú que és andrògin, que té una musculatura, un físic espectacular, però també que està allà al mig, amb alguna cosa que no és clara. I aquest joc, aquesta insinuació entre l'andrògin, lo femení i lo masculí, això dona molt de joc.
Clar, i a més estàs trencant amb el que està establert, i això sempre agrada. Vull dir, sigui la norma aquí, la que estigui en aquell moment, quan ve una cosa que és diferent, crida l'atenció i té aquest poder d'atracció i de seducció. I a més, la Grace Jones és una dona que també té aquesta facilitat per atraure les mirades i que és seductora en si mateix, fins i tot el seu to de pell. O sigui, el negre, la seva pigmentació, també era molt cridanera, no? Perquè no acabava de ser... O sigui, era un negre com molt, molt tupit, per així dir-ho, no? Aleshores, tot amb aquesta angulositat de la seva cara, no? Aquestes faccions com quadrades, aquest tall de cabell tan recte. Clar, la gent se la mirava i deia, què és? Què és? No sé què és, però no puc deixar-la de mirar.
Clar, també m'imagino que comença la publicitat aquí a fer-se forta i a veure que estàvem davant de productes. Ja no eren persones, aquí jo crec que ja es comença a pensar en fer portades. Si pensem en les portades dels discos de la Grace Jones, són obres d'art.
Sí.
I s'està ja amb una altra visió del negoci.
Sí, de tota manera, jo t'haig de dir que investigant i veient, des de Frank Sinatra ja eren conscients que hi havia un negoci darrere. Mm-hmm. Vull dir, també es va jugar, ja ens anem als anys 40, no? L'Elvis Presley sempre ha tingut molt clar que el seu tupé era la seva marca, que havia de tenyir-se perquè era ros, mm-hmm. perquè els seus ulls blaus destacaven més amb el negre. De fet, ell va fer que la Priscilla es tenyís també de morena, perquè deia que així, els dos junts, eren molt més cridaners cap al públic, molt més atractius.
El màrqueting ja estava des de anys immemorials.
Estava
des dels egipcis, sí, ja ho estic veient.
Sí, 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 i amb els Beatles igual.
Clar, però jo estava pensant ara, aquestes dones tenen més agència? Tenen més llibertat als 70? O la llibertat és una mica en aquest món, una mica ocult, de la discoteca, a la nit, i després quan arriben a casa...
Mira, jo penso que en aquesta època sí que és veritat que tenen potser una mica més de llibertat, tot i que els homes eren els que dominaven, però sí, perquè només la Donna Summer, amb aquesta cançó que hem sentit al principi, Love to Love You Baby, vull dir, la van posar a caure de... Vamos, perquè com que feia aquest gemec que està representant com que està mantenint una relació sexual, se la va criticar moltíssim. Mm-hmm. I sent negra, a més, vull dir, és que ho tens tot junt, no?
Com se t'acudeix, Antònia?
Antònia, què fas?
Quants anys d'aquest disco, per si us voleu sentir grans, amigues. 50 anys. 75. 25, ara ja estem al 26. Ara us esteu sentint molt velles, Antònies. Aquí sí que jo crec que es trenca la baralla, no sé si dir-ho d'aquesta manera, però veiem una dona andrògina que ja no es maquilla, que ja no està al servei de ningú, que puja a l'escenari amb les aixelles peludes, sense sostens, no portava aquells sostens de reforç no. Dels 50 de les amigues sí. de l'Elizabeth Taylor i companyia. Això és una altra pel·lícula.
Sí, és una altra pel·lícula que marca la diferència moltíssim, no? I l'ha seguit marcant, vull dir, no es tanyeix, ha decidit no entrar en aquest joc de vull semblar més jove o vull tapar el pas del temps. Es posa una americana tipus d'home quan puja a l'escenari i té aquesta força que atribuiríem normalment als homes. Però és que les dones també la tenen, no? Hi ha energia masculina també en les dones, igual que hi ha energia femenina.
Bueno, hauríem de veure també que és energia masculina o femenina, també.
Sí, clar, aquí també tenim...
Perquè, clar, què passa? Que el nervi, la ira, la ràbia no són energies nostres?
Tots tenim una mica de tot, no? Depèn del moment o està equilibrat cap a un costat o cap a un altre. Però el que fa la Patti Smith, clar, va ser una cosa que va trencar. De tota manera, hauria estat molt bé que el que no quedés només en l'anècdota de va ser la Patti Smith, vull dir que hi hagués hagut més dones, no?, o més representació perquè hagués... Però bé, algú havia de trencar, no?
Sí.
Doncs aquí ja tenim el camí i a poc encara s'està construint.
I clar, si parlem de roba, estic pensant que en aquesta època, més o menys també, a finals dels 70, principis dels 80, és quan la Vivienne Westwood, si parlem de roba, muntant aquesta botiga amb el Malcolm McLaren, el mànager dels Sex Pistols,
sí.
Aquesta botiga que està al carrer King's Road de Londres, crec, i allà munten aquesta botiga que és on la gent comença a trobar roba i a trobar coses que són diferents, no?
Sí, tot el...
Els Reis de l'Imperdible.
Exacte, tot el do-it-yourself i tota la cultura del punk, no? Que també va via, doncs, amb aquest pensament de fer coses diferents, de trencar amb el que està establert, de fem-nos-ho nosaltres perquè no ens agrada que ens ho facin. Vull dir, volem ser nosaltres els autors d'aquesta nova estètica, que clar, el punk, vull dir, ho dius de seguida i clar que cridava l'atenció, no? És que els cabells, per exemple, ja no només la roba, o sigui, com es pentinaven, no? Jo flipo aquestes crestes, aquesta forma de tenyir-se de colors.
Les dones al punk, com creus que van estar en una situació... no sé si dir inferior, però en menys visibilitat?
Menys visibilitat cap al mainstream. Jo crec que dintre del que era el sector, entre ells, dones i homes, potser hi havia la relació de col·legue o no, més d'iguals, però clar, és que sempre hi ha estat... Vull dir, malauradament, el patriarcat és el que és, no? I més en aquells anys. Que hi hagués aquest reducte que volien cridar l'atenció, clar que sí, i que volien ser diferents i que ho eren. Però què ens ha arribat avui dia? Parles de punk i què pensem? En Sex Pistols. I la dona, qui és? La Vivienne Westwood, que és qui feia la roba. No, qui pujava a l'escenari.
Sí, hi havia d'altres, no? Però no han passat a la història o no se les coneix tant. Tampoc les haurien volgut, potser anant a la televisió, com van anar els Sex Pistols a la BBC, una senyora allò...
Hauria estat incòmoda.
Hauria estat incòmoda,
sí.
No? A l'època de la Thatcher, veure segons què, a la televisió. És uns... no, els nois poden ser dolents, però les noies...
S'han de depilar.
Ja... Exacte, s'han de depilar. Tantes Madonna i Madonna, aquí tenim dos fans de la Madonna, i ara jo crec que no en parlem prou i no en parlem amb la justícia que n'hauríem de parlar, perquè ara només estem parlant de si es fa gran, si s'ha operat o si té un nòvio jove.
Ai,
de veritat,
sí.
Tots els memes aquests que no podem suportar.
Que pesats.
Perquè realment ella sí que va canviar alguna cosa en la indústria, en el món de la música. Ara quan parlem de Rosalia i parlem, oh, és que ha fet un disc sobre la religió, oh, és que està parlant de sexe, tot això jo havia fet Madonna abans.
Sí, recordem que la Madonna...
Que Rosalia ens agrada, eh?
Sí, però res en contra d'ella.
S'ha de tenir memòria històrica.
Exacte, no?
Maria Lluïses.
La Madonna es va refregar pel terra cantant Like a Virgin amb un vestit de núvia.
I amb una creu.
I amb una creu.
I amb un Sant Cristó de Balaguer.
Després es va enamorar i va semblar que tenia pensaments impurs amb un sant que, a més era negre, no? Ho recordeu? Vull dir, va cantar el Papa Don't Preach, que és una cançó que parla de l'avortament. Ostres, això als anys 80, vull dir, estava posant a sobre de la taula uns temes que no eren normals que fossin tema de conversa en noies de 20 i pocs i que eren influència per les noies adolescents.
I a més, des del punt divertit del pop i no... És a dir, en una cosa que en realitat era molt vendible. Vull
sí.
dir que era True Blue ballant pels carrers.
Who's That Girl?
Exacte.
Clar que sí. Però fixa't, no? És l'època que surt també la Cyndi Lauper, la Paula Abdul. És un tipus de pop molt fresc, de colors, per passar-t'ho bé. I d'això també ho reivindica la Madonna amb aquestes cançons. I fins i tot el Material Girl. We are living in a material world i sóc una noia materialista. i vull que em regalis coses i no té res de dolent, perquè m'ho estic passant bé, no? Uh-huh. Aquesta provocació de les dones, les noies també ens ho podem passar bé.
Imagina't, ara estava pensant que les noies ens ho passem bé en Material Girl, estava pensant que en el fons la cançó dels últims anys que n'hem parlat, de la Shakira, de les mujeres facturen,
sí,
ja ho deia abans la Madonna.
Ja ho deia.
Estava dient, a ella ens agrada facturar.
I recorda el videoclip, que a més estava fent una performance vestida de Marilyn Monroe. Vull dir, és com un metallenguatge, no? Estic portant a la gran icona sexual per excel·lència, que és la Marilyn Monroe, jo l'estic reproduint i a més amb una nova visió, no? L'actual. Pensa que la Madonna va ser un revulsiu, va ser icona per les noies d'aquella generació que encara no tenien referents d'artista pop. I va ser la primera que van dir, vull ser com ella, em vull assemblar a Madonna, em vull vestir com ella, vull ballar com fa la Madonna. I això és una cosa que no se li pot treure.
No se li pot treure, aquí l'adorem. I jo crec que, clar, va passar una cosa, que és que va fer una cosa tan important que havíem de saltar, i no sé si vam saltar o se'ns va trencar el peu pel camí, perquè després, clar, als 90, 2000 i tal... Jo ja sé que tu ets molt fan de la Britney, però parlem-ne a Catalunya. Jo les veig més febles, les dels 92.000. O sigui, clar, jo quan penso en la Cyndi Lauper, penso també en les xavalites d'angleses, que no em surt el nom.
Les Spice Girls,
les xavalites angleses. Mateu-me. Jo les veig ja que no tenen la idea aquesta de trencar. O sigui, jo crec que ja estan molt acomodades i ja no tenen aquesta idea de trencar que tenia la Madonna.
Clar, pensa, i aquesta és una feina que també m'ha hagut de fer molt, tant l'Eric com jo, és contextualitzar cada moda, cada estètica i cada estil musical amb el moment en què estava passant. Claro. És molt important saber a nivell econòmic, polític i social què passava al món. Venim de l'època on el consumisme i el capitalisme està superinstaurat, als 90. Per això, amb què hem de trencar? Van trencar els del grunge, que s'estaven queixant i que donaven un altre discurs. Però les noies dels 90 i dels 2000 si venien d'una època de bonança. Aleshores, bé, doncs...
Havien menjat molts anones, que diria la meva mare. Estaven ben alimentades, sí, i ja no havien de patir.
No havien de patir. Aleshores, també les Spice Girls van ser l'exemple d'un tipus de pop i de música de som amigues i la nostra amistat és el que està per sobre de tot. No ens barallarem per un noi. Nosaltres el que volem és estar juntes.
Bueno, el tiempo, no sé què va passar després, però sí, vale, t'ho compro.
Aquesta comunitat femenina, no, del col·legueu. I van sortir moltes bandes de noies en els 90-2000, no? Uh-huh. Després tenim les solistes, no? La Christina Aguilera, la Britney Spears... Clar, pobretes meves, eren adolescents.
Clar.
Vull dir, clar, ara les mirem ara i pensem, home, nenes, és que tu mateixa t'estaves hipersexualitzant, ja és que tenien 15, 16, 17 anys.
És que els,
I els hi deien, i després hem sabut tot el que hi havia darrere, amb la Britney, amb la custòdia, vull dir, la tutela que tenia el pare. La Christina Aguilera va patir bulímia des de superjoveneta, clar, era un pal quan sortia, però és que estava malalta. Aleshores, la Britney Spears de seguida es va operar i recordo aquestes entrevistes que ara es viralitzen gràcies a les xarxes socials. Britney Spears amb 19 anys o 20 i el periodista demanant-li, escolta, em pots parlar de la teva pitrera? Perdona? Perdona?
Això em sembla que també hagués passat als 50.
Sí, però... per això espero que avui no. O sigui, avui dia no.
Avui no, ja t'ho explicaré. Doncs, Lorena Montón, moltíssimes gràcies per aquest viatge amb aquest llibre fantàstic que es diu Rock, Arte i Estètica, de l'editorial Monantropo. Un viatge, a més amb fotos molt xules de tota aquesta època, de com hem canviat i de com han canviat també les icones de la música que ens agrada. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Torna quan vulguis.
Quan
escolta,
em pugui debat,
la gent, jo crec que avui la gent està contenta, amb aquesta música que hem posat.
I jo també.
Deixem una miqueta.
Les dones i els dies, Budellam de Famellam.
Ai, avui quina bona música està sonant a les dones i els dies, com sempre, eh? Però avui, déu-n'hi-do, ens hem passat bé aquest viatge que hem fet amb la Lorena Monton i ara estem sentint aquesta cançó de Virginia Woolf, de les Indigo Girls, que ens agrada, i és perquè avui, com dèiem al principi del programa, a nosaltres els aniversaris ens els fem venir com ens interessa, i ahir, amb ganes de felicitar i de muntar-li una festa sorpresa amb aquesta dona, a la Virginia Woolf li faríem avui una festa de 143 anys. Atenció, la dada. Perquè tenim una molt bona notícia. Acaba Angla de tornar a traduir aquesta Una habitació pròpia de la Virginia Woolf que tant necessitàvem, amb traducció i pròleg de la Maria Busom. Maria, com estàs?
Molt bé, gràcies. I tu?
Merci, no? Molt contenta d'aquest viatge que farem avui, gràcies a vosaltres, de tornar, jo crec, a posar en solfa aquest text, perquè ara jo crec que ja hem, parlem molt d'aquesta habitació pròpia, ho sentim moltes vegades, jo crec que ha transcendit el llibre, i s'ha tornat una frase que fem servir les dones per reivindicar el nostre espai. Així que jo crec que és una molt bona notícia aquesta retraducció, i, bueno, traducció, que dic retraducció,
Ja
reedició de la traducció. Ui, estic fent molt complicat, això. També ens acompanya l'Iris Llop. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
Cap de premsa d'Angla, però aquí no has vingut per això.
No, avui no ben bé.
Doncs avui has vingut per cofundadora de l'associació Wolfiana, que m'has d'explicar això perquè ho trobo molt fort.
Sí, això ara, bueno, ho presentarem una miqueta, però fa un...
El segle XXI, el segle XXI encara importa fer una associació de fans, no sé com dir-ho, de fans de la Virginia Woolf o què?
Jo crec que sí, primera perquè aquí a Catalunya tenim molt bones traductores, molta gent que la llegeix i volíem buscar un espai de trobada i després perquè em sembla que, no ho sé, hi ha una associació de lectors de Marcel Proust, hi ha molts fans també, per exemple, de James Joyce, doncs per què no hi ha d'haver una associació també de mans de Virginia
Woolf?
I clar,
si hi ha Club del Barça, per què no hi ha d'haver associacions de Virginia Woolf? És que de veritat. I està aquí també la nostra estimada Irene Pujades. Com estàs?
Bona nit, què tal?
Bé. Com va la vida?
Va molt bé la vida.
Amb molts nervis, no? Estem esperant
nervis?
A veure si et donen el Premi Finestres.
Estem posant espalmetes.
Sí, estem posant espalmetes i posarem la taula Ouija, si convé, perquè volem que li doni una mella. Ho tenim claríssim.
Bueno, escolta'm, el que sigui serà.
Tot el que sigui serà. Doncs avui toca parlar, ens agrada molt la Irina Pujades, ja es diu els desperfectes i totes les seves coses, però avui toca parlar de Virginia Woolf. En 3 minuts i som a 3 quarts de 10 de la nit, esteu sentint Catalunya Ràdio i parlant d'aquesta habitació pròpia de la Virginia Woolf, editada per Angla, meravellosament, amb aquest pròleg de la Maria Busom, que vull saber, Maria, on comença la teva història d'amor amb la Virginia Woolf?
Ui.
Després de l'Iris, que deu tindre la seva.
Sí, la meva comença molt aviat. La veritat és que quan vaig acabar la carrera de traducció i era molt joveneta, el primer que vaig dir és vull traduir Virginia Woolf.
I de fet... Hem de dir Woolf, eh?
Hem de dir Woolf? Bueno, Virginia...
No, t'ho pregunto.
Ah, no,
pregunto.
Cadascú que li digui com vulgui.
Jo em sento impostora sempre amb aquestes coses.
Sí? Mentre parlem d'ella, això és el que sí. Compta. Doncs això, llavors, de fet, vaig començar a traduir Tres Guinees, això no sé si ho sabíeu vosaltres, no. I just s'havien alliberat els drets, i jo tenia una editorial que m'havia dit que me la publicava, això tenia, doncs, 21 o 22 anys.
Això sí que és una obsessió llunyana.
Sí, és, lluny... és una història d'amor, i els amors potents pues neixen com neixen, no? I aleshores es va avançar una altra editorial i va treure la mateixa traducció, de manera que la que jo tenia va quedar al calaix, i justament va ser Angla la que va treure la versió de Tres Guinees, molt ben traduïda. Vull dir que ja venia de lluny.
Clar, tu tenies ganes, parlem molt de l'habitació pròpia, però que la gent no s'imagini cap novel·la, en realitat són dues conferències que va fer la Virginia Woolf quan estava a la universitat. I per què són tan importants? A veure, fem una mica allò de classe.
A veure,
què explicava?
Ella va fer dues conferències amb dos col·legs de Cambridge, que eren els primers col·legs que hi havia per noies a Anglaterra, que això també té un pes important i significatiu.
I perquè hem d'explicar que ella no va poder anar a la universitat com a dona de la seva època i tot això, i era una mica una pedra de sabata.
Sí,
no?
Era una cosa que ella tenia clavada i que va haver de suplir, diguem, amb la biblioteca del seu pare, que per sort doncs, hi tenia, diguem, accés il·limitat, i així va aprendre doncs, les bases de la literatura. Aleshores, les conferències aquestes portaven per títol Les dones i la ficció. I per mi, l'essència d'aquest llibre i el que té d'important i de pioner és que parla de les dones i la literatura des de dos vessants que no s'havien tractat mai fins llavors, que és, un, com s'ha representat la figura de la dona en la literatura escrita per homes al llarg de la història i les mancances que ha tingut. I dos...
Que... Aquella de la dona com a musa...
La dona sempre vista en relació al personatge masculí.
Exacte.
Sempre com a objecte de desig o de pèrdua de desig, sempre vista des d'aquesta perspectiva.
En aquest sentit, la Virginia Woolf es va avançar moltíssim.
Sí.
I va començar a parlar de temes que en aquella època l'Anglaterra victoriana...
Totalment.
Déu meu, estaven totes rasgant el bisonyer.
Totalment. I, bueno, i ara si veiem els blockbusters de Hollywood en podríem parlar una mica, eh?
Clar,
no?
clar.
La nòvia del protagonista. I després l'altre vessant és què va passar, què va significar, que va ser una cosa tremenda, no?, quan les dones van irrompre en l'ofici de l'escriptura. Com va canviar totes les perspectives, la manera de descriure el món des de la visió de gènere d'una dona, no? Llavors, va ser pionera amb aquestes dues coses. I d'això va el llibre, de fet.
L'Iris Llop va fent així amb el cap. Iris, què és el que té encara magnetisme aquest text? Com el vendries?
A veure,
ara has de fer de cap de premsa.
Jo diria que és un text que, tot i que té 100 anys, no? O gairebé 100 anys, en algunes coses té una gran vigència, és a dir, que realment ella parla de la gran dificultat de posar-se a escriure, que és tenir unes bones condicions materials, no? Ara, justament, a la prèvia, mentre estàvem fent una mica de conversa amb elles, estàvem dient, no?, parlant de les circumstàncies de les nostres feines, de si estàs accelerat o si estàs autònom, no?, com això dificulta...
Estava plorant ja per les cantonades.
Sí. Però, en el fons, Virginia Woolf ens està dient això. Una dona, per escriure, necessita uns ingressos, no?, i necessita un espai per poder-ho fer. I això em sembla que és d'una gran vigència. Uh-huh. I després té una consciència de la tradició de les escriptores que l'han precedit, de què és allò que admira d'aquelles escriptores que l'han precedit, com ha canviat la seva situació respecte d'aquestes altres dones, no? És a dir, ella és molt conscient que està tenint una situació millor de la que havien tingut aquelles dones, però a la vegada diu, encara tenim molt de camí per recórrer, no? I hi ha un moment molt bonic en el text en què diu, perquè quan d'aquí 100 anys les dones, no? Vull dir que està pensant fins i tot en nosaltres, no? En aquests 100 anys després, quina serà la situació de les dones, no? Quina mena de professions podran escollir?
Mm-hmm. Ara el problema, li diria que en els temps que vivim és trobar una habitació pròpia, és a dir, trobar, vaja, una porta, pràcticament.
Exacte,
ja no sé si una habitació
sí.
És. Exacte, perquè estem en un moment on l'habitatge, escriure novel·les quan has de compartir pis amb tres, es complica la cosa.
Sí.
I hem tingut, a vegades, hem parlat aquí també amb mares, que són autores, que són mares, i això també és un altre deliri, perquè tampoc poden fer una residència literària. No pots aparcar els nens allà amb un container al costat de casa i anar a escriure la novel·la de la teva vida.
Sí.
Encara estem aquí amb això.
Clar.
Vull dir, encara estem lluitant amb el text de la Woolf.
I per això deia, no?, que quan aquestes condicions materials no són només el fet de tenir uns ingressos, no?, sinó també, doncs això, aquest espai que pots dedicar o no, quina mena de requisits hi ha per accedir, no?, a determinades professions, o fins i tot, doncs, quins rols esperen de tu i que, per tant, t'estan impedint dedicar-te a l'escriptura. It's the sky.
parlant de la Virginia Woolf, celebrant aquí, estem bufant espelmes, el seu 143 aniversari, Déu-n'hi-do. Tot i que ja sabem que el seu final no va ser doncs massa... sí, vull dir, no sé com explicar-ho, això, però vull dir que es va suïcidar.
Sí, sí, sí. A veure, clar, molta gent llegeix la figura de Virginia Woolf a partir d'aquest final i... Evidentment és important tenir-lo en compte perquè al final entens doncs, que ella patia doncs, una malaltia, no? Que a més es va suïcidar en plena Segona Guerra Mundial. Vull dir que no és només que pogués tenir, no?, unes dificultats de salut mental, sinó que a més, vull dir, els avions alemanys que bombardejaven Londres passaven per sobre de casa seva. Per tant, en aquesta situació podem imaginar que qualsevol persona tindria una salut mental fràgil, no? Però a mi m'agrada més llegir-la des de la perspectiva que, sí, d'acord, va tenir aquest final tràgic, però és una persona amb un gran amor per la vida. I això ho veus en els seus assajos, ho veus en els seus diaris, en les seves novel·les, i per tant, malgrat aquest final, no, m'agrada sempre contraposar-ho amb aquesta altra part.
Per això continua sent tan moderna, no, Maria Bosom?
Sí, en part sí, perquè era una lluitadora. Jo crec que ella tenia aquest esperit, no? Si no, no hauria escrit aquests llibres que va escriure. Llavors, és veritat que quan una autora, un autor... s'acaba suïcidant o té un final tràgic, se sol relacionar molt la seva figura amb aquest final, i jo penso com tu, que al final tampoc...
Però també agrada molt romantitzar les històries de les dones. No sé si ho dirien d'altres autors, per exemple,
segurament.
Això.
Segurament seria diferent, però vaja, hi ha com aquesta
cosa... Ens agrada molt, vull dir, la Sílvia Plath, hem parlat del Forn moltes vegades, d'ella, de la Virginia Woolf, fins i tot a les pel·lícules que n'han fet a les versions cinematogràfiques, doncs també es fa molt èmfasi en això. Crec que quan hi ha una dona, en el subtítol sempre hi ha, sí, però està una mica boja. Hem d'estar com repetint això, per això també és una mica injust, suposo, per vosaltres que sou fans autèntiques.
Sí. Home, per mi és molt injust perquè... era una dona amb un cervell privilegiat.
Sí.
Vull dir, podia tenir les seves dificultats, però la ment de Virginia Woolf és prodigi, és una meravella.
És un oceà, és inabastable, jo crec. Quan la tradueixes té tantes capes i parla de tantes coses i ho exposa... Sí, sí, clar, som fans.
Cervell privilegiat, i aquí entra Irene Pujades, i llengua llarga, amiga.
Jo avui vinc a fer el xisme, totalment.
Exacte, m'encanta, perquè l'estàvem aquí, estava calladeta ella, la Irene Pujades, no, espereu que quan arribi jo, veureu, tu, el de les pedres us semblarà una bomba, una bromba.
No, però ara que parlàveu del cervell de la Virginia Woolf, sí que és veritat que, per exemple, llegint els seus diaris, no, sí que pots veure una miqueta les ambivalències que fan que un humà sigui un humà, al cap i a la fi, no? I llavors, jo avui sí que volia parlar una miqueta de la relació que ella va tenir amb una altra escriptora del seu moment, de la mateixa època, que és Catherine Mansfield, que les dues, de fet, avui dia... Woolf és molt més coneguda que Catherine Mansfield, però les dues són com una mica les escriptores més conegudes d'aquesta època, no? De principis de segle, Anglaterra, i en canvi elles dues van tenir una relació...
Tormentosa, la podríem definir així?
En realitat, profundament ambivalent, és a dir, com... I també s'ha romantitzat molt, que això també és interessant, el tema de, no, la competitivitat entre les dones, no? Que això... com que després busques i llavors és com que la relació entre elles dues va ser terrible, no? Que es deien, eren unes arpies entre elles, com els diaris i tal, i tampoc no va ser ben bé així, en realitat.
També es tenien molt respecte, oi?
Totalment, sí. O sigui, elles venien com de llocs molt diferents. Clar, la Virginia Woolf venia com més de classe benestant, d'Anglaterra, formava part d'aquesta mena de... tenia una cosa com molt tradicional al voltant, una persona molt culta, molt racional, molt anglesa, i Catherine Mansfield venia de Nova Zelanda, l'havien desheretat per escandalosa, va morir molt jove, va estar molt malalta tota la vida, i era com una dona com molt
lliure,
felina.
No? Lliure.
Sí, molt lliure, molt desconfiada, molt que sempre portava una màscara a sobre, mai sabies com gairebé qui era, no? Vull dir, com molt... sí, misteriosa i una miqueta asilvestrada, per dir-ho. Ara estic parlant molt amb la brotxa gorda,
Però... Sí, però ens agrada el silvestrisme. Nosaltres, sí. De fet, estem molt a favor. Jo ara m'estic llegint la Jean Rhys, que és una mica d'aquesta època també, i Déu-n'hi-do també quin salvatgisme, i pensaves m'amoïna de festa amb Jean Rhys per París, no sé què estic fent a Catalunya.
Clar, Catalunya té les seves coses.
Catalunya allà absenta, nits que no s'acaben mai, vull dir, una festa major.
Clar.
Doncs escolta, ha arribat el moment del gossip. Avui ve la mamarazzi de... mamarazzi Pujades. crec que és la millor manera de vendre la Wolf, ja us ho dic ara, perquè lo de l'habitació pròpia està molt bé, però l'esgarrapamenta ens agrada també. I en qualsevol cas és molt divertit i és estimulant. Jo crec que tenir una amiga amb la que t'esgarrapes una mica és estimulant.
A mi crec que aquest és un apunt que m'agradaria, perquè és una mica, és poc...
ortodox, no?
Sí, poc ortodox, però té com un punt interessant. Elles dues jo crec que van tenir com una amistat, una certa enemistat, però que alhora es respectaven moltíssim i jo crec que van millorar moltíssim, o sigui, criticant-se i com... És a dir, que hi havia com una certa toxicitat, es pot dir, com en la seva amistat, i hi havia una rivalitat evidentíssima, però crec que les dues realment van aprendre molt d'això.
A veure, que Sherlock no hauria estat el mateix sense Moriarty.
Exacte.
Estem aquí.
Exacte.
Ara, qui llavors... és Moriarty i qui és Sherlock, aquí no hi vull entrar
aquí,
jo.
Això fa realment de mal dir. És a dir, quan es van conèixer com en un dels primers sopars que van fer la Virginia i el Leonard Woolf a casa seva, la Virginia Woolf va dir que Catherine Mansell feia pudor de gateta perfumada que s'havia aficionat a fer al carrer.
Amiga Virgínia.
I llavors va dir en plan, però quan la impressió aquesta inicial s'atenua, és tan intel·ligent i inescrutable que la seva amistat paga la pena. Llavors és com que tota l'estona hi ha com aquesta mena de dualitat, no? Les dues eren escriptores esplèndides, eren crítiques literàries esplèndides i es van criticar moltíssim. La Virginia Woolf deia que Catherine Mansfield era pura superficialitat, que no aprofundia, que escrivia malament... I Catherine Mansfield, parlant d'una novel·la de Virginia Woolf, que justament va escriure durant la Primera Guerra Mundial, que es deia Night and Day, va dir que aquella novel·la era una mentida de l'ànima, que crec que és el pitjor que se li pot dir a un escriptor. I va dir que era un escriptor...
Aquí.
Fred. Indiferent, sí. Uh-huh. I en canvi, alhora, per exemple, Virginia Woolf va publicar un dels primers contes de Catherine Mansfield, que es deia Preludi, en una editorial que tenia Woolf amb el seu home, que es deia Hogarth Press. I, per exemple, ella va defensar molt aquest conte davant dels crítics i davant del grup de Bloomsbury, que, i tot això és com, ho estic fent versió molt simplificada, però tenien aquesta visió una miqueta, com sempre, amb certa suspicàcia i reticència davant de Mansfield, que veien una miqueta com si fos un outsider, no?
Clar, perquè el grup Bloomsbury, ara que estem aquí totes les fans de Wolf, era un grup d'una mica pijillos? Ho podem dir així, ja que estem avui pel broc ample, o no?
A veure, per una banda...
Els estranyia una mica el corbatí? Aquesta és la pregunta.
Clar, eren un grup que s'havia format a partir de gent que s'havia conegut a la universitat, és a dir, Virginia Woolf i la seva germana comencen a participar-hi perquè els seus dos germans han estat formant-se en aquesta universitat, llavors han començat a portar els companys de classe a casa per fer tertúlia. Així és una miqueta també pel Black Cross. Però elles comencen a participar aquí i comencen a haver-hi també doncs, altres figures, satèl·lits, que comencen a aparèixer en aquestes converses, no? I sí que és veritat que eren... Jo crec que hi havia molta competència, no? Eren aquests ambients intel·lectuals on tothom estava sempre molt pendent de veure com puc destacar.
I sí que hi havia un cert elitisme, no? Sí, Catherine Mansfield, el seu marit, John Murray, venia de classe pobra. Jo crec que l'element de classe aquí també jugava un cert...
I a més, entre ser de Londres i ser de Nova Zelanda... Totalment. No hi ha color, perquè...
La perifèria de la perifèria.
Clar.
Sí,
clar.
Sí.
Totalment. I alhora Virginia Woolf va dir que els contes de Catherine Mansfield eren els únics textos que l'havien posat gelosa. I, per exemple, quan Catherine Mansfield va morir, Virginia Woolf va dir en plan... Això la Catherine, quan ella escrivia, deia això la Catherine ja no llegirà, ja no tinc cap rival, no? En certa manera.
Aquesta història. En realitat és una història d'amor, també.
Sí, és que l'és. I és com que s'ha demonitzat molt i jo trobo que hi ha com una certa cosa a reivindicar en aquesta cosa de la duresa de l'una amb l'altra, perquè les dues eren com molt fredes i molt dures, però alhora, quan la Catherine va morir, la Virginia Woolf va notar aquest buit i va notar com que ja no hi havia aquesta competència que la feia, en certa manera, ser millor, no?
Mm-hmm. Parleu d'aquesta dona tan intel·ligent, en el llibre de la cambra pròpia també es veu la Virginia Woolf, podríem dir, tendra o preocupada potser per la seva generació, pel paper de les dones?
Sí, jo tendra no la definiria.
Tendra no,
mai,
tendra no. També li estrenyia el corbatí.
Però sí que, com ho diria, tenia molta... Aquesta cosa de la sororitat, jo crec que ella també va ser una pionera. Jo crec que aquest llibre està molt escrit, sobretot, de cara a les noves generacions. De fet, al final ho diu claríssimament, no? Si totes treballem des de la nostra precarietat perquè hi hagi les condicions, al final naixerà una autora que serà com Shakespeare, perquè tota l'estona hi ha aquest paral·lelisme de que una dona no podia escriure igual de bé que Shakespeare, que això s'ho van haver de menjar molt a l'època, i al final ella ho diu, no? Valdrà la pena perquè podrà arribar una escriptora, una poeta que tingui totes les qualitats.
Que modern parlar de precarietat i de tots aquests conceptes en aquella època, no?
Sí, sí.
Meravella, escolta, doncs no sé, és que m'ha agradat molt tot la història d'amor de la Catherine Mansfield i la Virginia Woolf.
Sí, us la recomanem molt les dues. Catherine Mansfield està molt publicada en català també, això s'ha de dir, vull dir que
quina editorial? Ara no estic posant en cap compromís.
Hi ha una antologia de textos a Angla precisament que es diu La vida de la vida i tots els contes estan a proa.
Sí.
I els diaris estan a l'avenç, també. Exacte. Vull dir que realment, són escriptores molt a explorar les dues.
Doncs, Irene Pujades aquí. L'apunt, Maria Busom, traductora d'aquesta nova edició de l'Habitació Pròpia, llegiu-la, Angla Editorial, Iris Llop, ja ho veieu que teniu darrere una cap de premsa i una dona que... doncs en sap molt de tot això. I nosaltres acabem aquí, l'equip de les dones i els dies. Tornem demà a les 9 de la nit, a l'hora puntual i sense futbol.